Els migdies de COPE Menorca començam una nova temporada del programa El Mirall de l'Església. Seguirem estant aquí el mateix equip, a la sintonia de COPE, l'equip que ho formam amb Marc Florit, na Neus Pons, na Sònia Febrer, Antoni Pollana i en el control Antoni Barbé.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta la vida diocesana, amb la finalitat de contemplar el que viu la nostra església menorquina.
Començam aquesta nova temporada amb molta il·lusió, amb ganes d'acompanyar-vos setmanalment cada divendres per oferir-vos diferents continguts, l'Evangeli, entrevistes, notícies i l'agenda amb totes les activitats de la nostra diòcesi.
La primera entrevista d'aquest curs és en Pau Pons, ordenat diaca transitori el passat 5 de setembre, que ens explica com va viure la seva ordenació i com afrontarà el ministeri diaconal.
Comencem, idò, amb l'Evangeli d'aquesta setmana, que és de l'Evangelista Sant Mateu.
En aquell temps, Jesús digué als grans sacerdots i als notables del poble: escoltau una altra paràbola. Un propietari plantà una vinya, la voltà d'una tanca i cavà un cup i construí una torre de guàrdia i hi deixà uns vinyaters que la cultivessin i se n'anà del país. Quan s'acostava el temps de la verema, envià els seus homes per recollir-ne els fruits, però els vinyaters els van agafar i a un li van pigar, a un altre el van matar i a un altre el van treure a cops de pedra. Ell envià més homes que la primera vegada, però els maltractaren igual. Finalment els envià el seu fill, pensant que el manco al fi el respectarien. Però ells, en veure'l, es digueren: aquest és l'hereu, matem-lo i es quedarà amb l'heretat. I l'agafaren, el van treure fora de la vinya i el van matar. Quan torni l'amo de la vinya, què farà amb aquells vinyaters? Li responen: farà matar aquells malhomos i passarà la vinya a uns altres que li donin els fruits al temps de la verema.
Aclamat per gent senzilla en entrar a Jerusalem i havent expulsat del temple uns quants negociants aprofitats, Jesús retorna a aquell recinte per anunciar-hi en paràboles la realitat gratuïta del regne de Déu. I no s'està d'adreçar una al·legoria incisiva a sacerdots i notables, indignes qüestionadors de la seva autoritat. Significativament, comença recordant-los el manament primordial de l'Escriptura i pot ser el més oblidat per ells: escoltau. No hi ha prou de limitar-se a sentir-la, inventar sense gaire to ni so sobre el seu significat i pretendre donar lliçons als altres. Cal no deixar mai d'escoltar a fons la paraula divina, acollint-la amb atenció i assaborint-la en el cor, per gaudir existencialment de la comunió alliberadora que Déu desitja establir amb tothom.
Canviant un poc l'ordre de com fèiem el programa, ara entrarem a les picaldits, les notícies d'actualitat d'aquest nou curs pastoral que estem iniciant.
En primer lloc, Navera Moll ens dona tots els detalls de la renovació del Consell Diocesà d'Assumptes Econòmics i de la Constitució de l'Oficina Transparència.
A la reunió del Consell Diocesà de Pastoral, que es va celebrar fa uns dies al Santuari de la Mare del Toro, el bisbe Francesc va anunciar la renovació del Consell Diocesà d'Assumptes Econòmics, com també la Constitució de l'Oficina de Transparència i Rendició de Comptes. Es tracta de dos organismes essencials dins de les diòcesis. D'una banda, el Consell Diocesà d'Economia és un organisme de caràcter col·legial que té com a objectiu col·laborar amb el bisbe en l'administració de tots els béns temporals de la diòcesi i dur a terme la vigilància del patrimoni sotmès a la seva jurisdicció. D'una altra, l'Oficina de Transparència i Rendició de Comptes té la funció d'impulsar mesures de transparència i bon govern a la diòcesi i a la resta d'entitats que depenen d'ella. Es tracta d'un òrgan d'assessorament, suport tècnic i coordinació al qual estan sotmeses totes les entitats subjectes al Bisbat de Menorca. Tots dos organismes, el Consell Diocesà d'Assumptes Econòmics i l'Oficina de Transparència, compten amb diferents integrants que durant un període de 5 anys col·laboraran amb el bisbat en aquestes funcions específiques.
A continuació, és en Sebastià Altavull qui ens informa sobre les conclusions que s'han extret del Congrés de Laics.
El Congrés de Laics es va celebrar el passat mes de febrer a Madrid. Va ser un esdeveniment molt important dins l'Església Catòlica per reforçar el paper dels laics dins la vida de l'Església i de les comunitats parroquials. Els participants del Congrés van sortir molt reforçats d'aquesta trobada i amb un missatge molt clar. Els laics són verdaders corresponsables de la missió del poble de Déu en sortida. Des de la Comissió de Laics, Família i Vida es van presentar les conclusions del Congrés, amb algunes propostes concretes per posar en pràctica a les comunitats parroquials. En els propers anys, és essencial centrar els esforços pastorals en quatre temes i itineraris que es van desenvolupar durant el Congrés. Primer, anunci, acompanyament, formació i presència pública. En aquest sentit, els eixos centrals de l'acció pastoral han de ser la sinodal, que significa caminar junts. En tot, es va fer una sèrie de propostes per obrir un camí de treball comú a les diòcesis, l'elaboració d'un nou document eclesial sobre els fidels laics, la centralitat dels quatre itineraris, totes les accions pastorals i, per últim, la força de la sinodal i la confiança en el discerniment com a eixos essencials de les accions de l'Església.
Per acabar, tota l'actualitat del Fons Diocesà de Solidaritat. Ens informa de nou Navero Moll.
Des de l'inici de la pandèmia de la Covid-19, l'Església de Menorca ha centrat tots els seus esforços a estar al costat de les persones i famílies que estan sofrint molt directament les conseqüències socials i econòmiques d'aquesta crisi sanitària. Amb la constitució del Fons Diocesà de Solidaritat, s'estan oferint ajudes econòmiques perquè les persones vulnerables puguin pagar els subministraments bàsics de l'habitatge, com són les despeses de lloguer, del llum i l'aigua. Fins al 31 d'agost es van distribuir 64 ajudes per valor de 24.000 euros. Les donacions de persones, parròquies i empreses són fonamentals per fer arribar aquestes ajudes a totes les persones que ho necessitin. La llarga durada de la pandèmia està provocant un increment constant de les necessitats socials a tot el país. Molts organismes socials ja adverteixen que viurem uns mesos molt durs degut a la falta de treball, a moltes persones que ja es troben a l'atur. Seguim necessitant l'ajuda de tots. A les pàgines web del Bisbat de Menorca i de Càritas Menorca trobareu el compte bancari per poder fer arribar les donacions i tota la informació ampliada sobre el Fons Solidari. Qualsevol aportació és important. Si necessites ajuda, no dubtis en posar-te en contacte amb Càritas Menorca i amb les parròquies.
Quan no pot explicar què és el que et crema per dintre, quan no saps on anar ni el per què...
A la nova temporada dedicarem uns minuts més a escoltar els missatges d'algunes cançons. Avui escoltarem dues cançons del disc Canta la teva fe, himnes, la primera titulada Amb vosaltres.
Que jo sóc. Quan el fred i la por fan que et tanquis en l'angoixa, quan la nit del dolor dona vida al teu malson, quan el son de l'oblit fa que cloguis les parpelles i quan creus que estàs sol no t'oblidis que jo sóc amb vosaltres.
A continuació, escoltarem l'entrevista que van fer en Pau Pontseguí, nou diaca transitori de l'Església Menorquina.
Tenim el gust d'entrevistar en Pau Pons, que el passat 5 de setembre va ser ordenat diaca transitori a la Catedral de Menorca. Volem recordar als oients que el Ministeri Diaconal és un pas fonamental abans de ser ordenat prevere. Bon dia, Pau, com va?
Molt bon dia, Sònia, què tal?
Per començar, Pau, què va significar per a tu ser ordenat diaca transitori i com vas viure el moment de la teua ordenació?
Pues mira, l'ordenació com a diaca transitòria la vaig viure amb molt de goig, amb molta alegria. Va suposar per jo donar un pas més en aquest camí envers el sacerdoci, no? Que vaig començar pues, fa 6 anys i bueno, pues, anant veient no? Com tot arriba, l'Iglésia pues, acueix els seus fills, no? És misericordiosa. El moment concret de l'ordenació, és a dir, que els dies abans estava un poc nerviós perquè hi havia molt de preparatius, hi havia moltes coses a tenir en compte, no? Tant a nivell material, no? Com a nivell espiritual, interiorment hi havia que preparar-se, no? Però és a dir que el dia de l'ordenació, que va ser dissabte, dia 5 de setembre, el vaig viure amb molta pau. Va ser un moment de gràcia. M'agrada assenyalar concretament 2 moments de la celebració que vaig viure amb una intensitat particular, que va ser el moment de la imposició de mans del senyor bisbe, aquest gest que ja Jesús feia, no? I també el moment de l'oració de consagració, que és quan el bisbe, no?, pues, demana, no?, que Déu infundeixi la seva gràcia damunt l'ordenant. En definitiva, que va ser un dia preciós, una celebració viscuda en el Senyor i per la qual pues, estic immensament agraït.
Així, per tant, Pau, a partir d'ara ja tens responsabilitat. Quines són les funcions que te corresponen com a diaca transitori dins de l'Església?
Per respondre en aquesta pregunta, me sol agradar un poc anar a l'arrel de les paraules, no? En el sentit originari. Diaca ve d'una paraula grega que és diaconia. Diaconia significa servir. Per tant, es diaca és servidor, per naturalesa, per significat, podríem dir. Però servidor de qui? Pues ell està posat concretament per col·laborar amb el bisbe i amb el presbiteri, diocesà, en aquest cas, pues, el presbiteri de Menorca, el bisbe de Menorca. I aquest servei que estic comentant el podríem estructurar com en 3 plànols, no? El plànol litúrgic, després el plànol de la paraula i també el plànol de la caritat. Així, per donar alguns exemples, no?, de lo que un diaca pot fer, pues, per exemple, proclamar l'Evangeli, predicar, també assistir a l'altar durant la celebració de l'Eucaristia, pues el diaca té diverses intervencions, no? Després, altres coses també, administrar el sagrament del baptisme, presidir la celebració del sagrament del matrimoni, i podríem dir també tantes altres coses. Alguns exemples serien aquests, no? Però, com dic, en definitiva, més que fer, el que defineix en el diaca és aquesta actitud de servei, no?
Ens quedàvem amb això ben important, no? Com has dit, Pau, actitud de servei, no?
Sí.
I passant un poc a recordar la teva formació, vas estudiar batxillerat de ciències religioses, també has graduat en filosofia, i ara estàs cursant la llicenciatura de dret canònic a Roma, no?
Sí, sí, és així, sí.
I per què és important, trobes, Pau, el procés de formació en el camí cap al sacerdoci i en el teu cas, què implica estudiar aquests anys a Roma, tenint en compte que és un lloc essencial del cristianisme?
Sí, bueno, m'agradaria començar recordant que la formació per a aquells que se senten cridats en el sacerdoci i també per als sacerdots mateix, no? Per als capellans, es divideix com en 4 dimensions. Ho dic perquè tu parles molt bé de l'estudi, no? Però en realitat podríem parlar de 3 dimensions més.
Molt bé.
Seria la dimensió humana, tot el tema pues, de un autoconeixement de si mateix, no? És important, no?
Clar.
Sobretot quan una persona ha d'estar de cara a una comunitat. Després, la dimensió espiritual, fonamental, no? La relació amb Déu, tot el món de la pregària, Després, efectivament, la intel·lectual, que ets aquí, comentaves tu, referent a l'estudi, que ara te comentaré un poc més en profunditat.
Molt bé.
i després també la dimensió pastoral. Al final, un es fa capellà per ser pastor, d'una comunitat, no? I, per tant, per servir en aquesta comunitat. Tota aquesta formació, no?, en les quatre dimensions, doncs jo l'he fet en el Seminari de Menorca, vaig estar 5 anys en el Seminari de València, que mos va acollir sobretot per la dimensió intel·lectual, no? Vaig estudiar teologia, filosofia, ja. I ara, com deies, no?, doncs estic a Roma, des del curs passat, estudiant dret canònic, i la veritat és que ho visc, Sònia, com un gran regalo, eh? Has fet la possibilitat de poder estar a Roma. Estar a Roma te brinda la possibilitat de comprovar, de tocar amb ses mans, eh?, que la Iglesia és catòlica. Mm-hmm. I això què vol dir? Pues que és universal, eh? Catòlic vol dir universal. A jo m'agrada dir que el que no hi ha a Roma és perquè no existeix. Perquè realment allà veus una diversitat tan grossa, eh?, de cristians, de congregacions, sí, religioses. Sí. És realment una meravella. A més, no mos oblidem de lo que és segurament el més important. Al costat de Pere, al costat del Papa, no?, que és el successor de Pere, és el centre de l'Església, podríem dir.
I canviant ara un poc de tema, passant una part més de reflexió, en un món tan incert, tan canviant com l'actual, quin trobes que ha de ser el paper dels cristians en la nostra societat i en el nostre dia a dia?
Pues mira, per respondre un poc en aquesta pregunta, m'havia en el cap un document, que es diu Carta d'Iugnet, escrit possiblement a les darreries del segle II, vull dir que és un document antiquíssim, no? Podríem dir dels orígens, no?, pràcticament del cristianisme. I en aquest text hi ha una frase que diu el següent, textualment. Allò que s'ànima és per el cos, això són els cristians en el món. Això diu la Carta d'Iugnet. Què vol dir? Pues que els cristians han de ser l'ànima del món. Ja mos ho diu Jesús també, l'Evangeli, no? Hem de ser sal, hem de ser llum per al món. Certament, com comentaves, vivim en un món incert, però me sembla que també hem de saber veure el bo. És a dir, hem de saber reconèixer els valors positius del nostre món. Crec que serem més creïbles d'aquesta manera. Que no sigui tot dir el que s'ha de fer, el que no s'ha de fer. Això en tot cas vindrà després, no? Com una conseqüència de la conversió. Però me sembla que en aquest món actual la missió dels cristians, la nostra missió, no és altra que mostrar a Jesús. I què vol dir mostrar a Jesús? Pues en primer lloc, intentar viure la seva ensenyança, no? Intentar viure de la manera que ell ens va mostrar. Perquè d'aquesta manera, si nosaltres ho vivim, estarem mostrant al món que és possible viure d'una altra manera. I en què consisteix, no?, aquesta altra manera? Viure des de la gratuïtat, sent conscients de que tot és un regalo, la vida, la família, tot el que tenim.
I per anar acabant ja, quin és el missatge, Pau, que deixaries als joves que estiguin pensant en ser capellans algun dia, en formar part de la vida consagrada o tal vegada en ser missioners? Per què mereix la pena donar aquesta passa?
Mira, Sònia, jo els hi diria, o millor dit, repetiria, les paraules que el mateix Jesús mos va dir a nosaltres, i mos va deixar l'Evangeli. Que no tinguin por. El que tots cercam, en el fons, és ser feliços, també, per poder ser feliços en els altres, no? La gent que m'escolta podrà pensar molt encertadament, per cert, que es pot ser feliç de moltes maneres. Ara bé, jo diria que el que mos ensenya Jesús no mos ho ensenya cap altra persona. Jesús és mestre de veritat, és mestre de vida, també ho diu l'Evangeli. Jo som el camí, la veritat i la vida. I aquesta vida en plenitud, és la que tots cercam. Per tant, dirien aquests joves, i no tan joves també, que no tinguin por. Hi haurà dificultats, sí, com en totes les coses de la vida, no? Però agafats de la seva mà, de la mà de Jesús, tot és possible. En definitiva, que seguint a Jesús serem feliços. Amb això me quedaria i amb això és el que diria, no?
Així mos quedam amb aquesta reflexió al final tan encertada, no?, i com ens fa pensar tant. Moltes gràcies, Pau, i molta sort amb el teu ministeri diaconal.
Pues moltes gràcies a tu, Sònia, i a tots els qui m'heu escoltat. Gràcies.
Perquè cultivar el silenci i la contemplació és important en la vida dels cristians, seguim amb més música. Escoltar ara la cançó És el Senyor, que també és part del disc Canta la teva fe, himnes.
S'hi ha plegat tanta gent que volien escoltar-te, que vaig fer-te un lloc per sempre en el meu cor. I malgrat el temporal que amenaça d'enfonsar-me, jo confio que tu ets sempre al meu costat. I com sempre estens la mà i em treus d'un mar de dubtes, i puc dir ben fort que tu ets el Senyor. És el Senyor qui m'ha donat la vida. És el Senyor qui em crida pel meu nom.
I ara posam a la seva disposició l'agenda d'aquests propers dies, amb activitats obertes a la participació de tots. Escoltin i apuntin, segur que hi ha alguna activitat que serà del seu interès. Pregària per posar l'inici del nou curs pastoral.
Aquests dies s'han celebrat als diferents arxiprestats pregàries per donar inici al curs, al nou curs. Avui cap vespre es celebra l'última a les 20 hores a la parròquia de Sant Francesc de Ciutadella.
Nova sessió de l'Escola Bàsica de Gesa Pastoral.
Demà, dissabte 3 d'octubre, es celebrarà una de les dues sessions que van quedar pendents del curs passat. A les 10 hores, al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
Festa de Sant Francesc de Sis de Mó.
Celebracions a la parròquia de Sant Francesc de Mó. Demà dissabte 3 d'octubre, Eucaristia a les 19 hores, i aquest diumenge 4 d'octubre, Eucaristia solemne a les 10 hores.
Inici de nou curs dels equips de la Mare de Déu.
Els equips de la Mare de Déu iniciaran aquest nou curs amb una celebració eucarística aquest diumenge 4 d'octubre a les 11:30 a l'Església de Santa Maria de Ferreries.
Jornada de Teologia.
El proper divendres 9 d'octubre es celebrarà la primera jornada de teologia del curs. S'impartirà de forma telemàtica i la podeu veure a la nostra web bisbatdemenorca.org.
Ordenació de prevere de Jean-Marie Nguel.
El proper dissabte 10 d'octubre, ordenació del diaca transitori Jean-Marie com a prevere per imposició de mans del bisbe Francesc. Serà a les 11 hores a la Catedral de Menorca.
Venda solidària d'art.
Fins al diumenge 11 d'octubre, venda solidària d'obres de diferents artistes de la nostra illa. Les trobareu exposades en el vestíbul de la seu del Consell Insular a Mó. Tots els beneficis són solidaris i seran destinats a Càritas Menorca i a la Creu Roja de Menorca.
Fins aquí el primer programa d'aquest nou curs.
Us recordam que també trobareu tota l'actualitat de la nostra església al full dominical i a les xarxes i pàgina web del Bisbat de Menorca.
Us esperam el divendres que ve al mateix lloc i a la mateixa hora.
Gràcies per acompanyar-nos. Que tingueu una bona setmana.
Adeu.
Adeu. Adeu.